migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem dels Jocs Olímpics al Pirineu. Sobretot, una pregunta farem. Per què moltes organitzacions no volen els Jocs Olímpics al Pirineu? Aquest passat diumenge, a Puigcerdà hi va haver doncs, una gran manifestació rebutjant l'organització d'aquests Jocs Olímpics. Parlarem amb el portaveu, un dels portaveus de la plataforma Stop Jocs Olímpics, el Pau Lozano, perquè ens ho expliqui els quès, no? De tot això. Però abans anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb l'Aleix González. Aleix, bon migdia, com estàs?
Bon migdia, Cruz.
Com tenim el temps?
Doncs molta calor, a ple estiu gairebé, que estem ja aquí a la segona quinzena de... primera quinzena de maig, perdó, aquí arreu de Catalunya amb màximes...
Segona quinzena.
Arreu de Catalunya, màximes que fins i tot poden arribar als 36 graus el dia d'avui a Plana de Lleida i Terres de l'Ebre, i si seguim per aquest camí arribarem als 40 graus d'aquí doncs, a ben poc. Doncs ja ho comentàvem abans, que ara tot fa que puja i estem més a prop d'arribar als 40 que tornar a baixar als 30.
Doncs atenció, Terres de Ponent, que les temperatures màximes que s'esperaran van cap allà, cap a la zona de Lleida, com és costum. Quan hi ha gelada també se'n va cap allà.
Sí.
I també, habitualment, també Terres de l'Ebre.
De moment, repassant temperatures, Andorra la Vella 23 graus, 28 a Barcelona i Tarragona i 31 graus a Girona i Lleida.
Molt bé, com tenim la xarxa viària a casa nostra?
Doncs de moment el trànsit, 1,5 quilòmetres de cues a l'AP7, de Vilanova del Vallès, sentit Tarragona. En sentit Girona, retencions per un carril tallat a l'altura del Papiol. A la Ronda Litoral, de moment, només 2 quilòmetres de cua al sentit Nus de la Trinitat, que per les rondes tenir aquestes poques retencions, doncs ja està bé.
Ja està bé, ja pots ben dir, Què en destacarem de l'actualitat?
De l'actualitat també relacionat amb el trànsit, i com ja hem recordat abans, ara fem un petit recordatori, que avui als carrers de Barcelona ha tingut lloc la marxa lenta de taxistes. Ja han arribat ara mateix als exteriors del Parlament, on segueixen reclamant a la General que prevegi la proporció d'un o cap vehicle de lloguer amb conductor VTC per cada 30 taxis. I avancem també i actualitzem l'estat dels treballs per restablir el servei ferroviari entre Sant Boi i Molinou, on recordem que va descarrilar el tren de mercaderies aquest dilluns, tot i que es va anunciar que el servei es restabliria al llarg del matí del dia d'avui. Fons de FGC recorden que els treballs són complexos i evita concretar nous terminis per normalitzar el servei.
Gràcies, Aleix.
A tu.
Fins després, gràcies. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys, bon migdia.
Com tenim l'esport a casa nostra?
Doncs mira, estava parlant ara a Corrochano d'una de les notícies que s'acaba de produir en aquests últims minuts, aquest nomenament de Nico Mirotić com MVP de la Eurolliga. Anem a veure si podem sentir a Nico Mirotić. De fet, ha fet les primeres manifestacions en anglès. Anem a veure si deixa algun missatge o algun document sonor en castellà per poder entendre millor les impressions del MVP, jugador més valuós de l'Eurolliga, que afrontarà dijous amb la resta dels seus companys del Barça aquesta semifinal de l'Eurolliga de bàsquet davant del Real Madrid. Repassarem també el millor del pas a nit pels micròfons del partidazo de Pablo Laso, el tècnic del Madrid. Un Madrid que ha fet una temporada molt Jekyll i Hyde, molt bé quan ha estat bé i molt malament quan ha estat malament. Sí, Jekyll i Hyde, la temporada blanca, una temporada amb controvèrsies, amb polèmiques, amb jugadors apartats de cop i volta de la plantilla, que se'ls repesca. Bueno, en resum, no deixa de ser un clàssic, lo de dijous.
Sí, senyor.
A les 9 de la nit, per cert, des de 2:15, tiempo de juego, el proper dijous, igual que avui, per dispositius, aplicacions, internet, etc, etc, Tiempo de Juego estarà present a la final de l'Europa League. La final de l'Europa League que juga el Glasgow Rangers davant d'un equip que vostè, senyor Cruz, i molts seguidors blaugranàs coneixen molt bé, com és l'Eintracht de Frankfurt. No sé si va haver-hi més alemanys en el partit del Camp Nou o més alemanys avui donant voltes per la ciutat de Sevilla per veure aquesta final davant el Glasgow Rangers.
No em sona de res, no sé de què m'està parlant.
Ah, vale, perfecte. Este gobierno no tiene conocimiento, ningún tipo de conocimiento
ni
sobre
está,
este asunto.
No sé. No
ni
sé.
Está ni se le espera. Son
Eso
cláusulas,
lo lleva mi marido.
Son cláusulas molt valuoses. Escolti, que en parlarem també avui a Esports Copé de dues retirades, dos grandíssims esportistes que pleguen de la seva pràctica en actiu. Un, Ander Mirambell. 4 jocs d'hivern olímpics a les seves esquenes. Penja definitivament la seva planxa d'esqueleton, continuarà vinculat al món de l'esqueleton, al món del seu esport, però des d'un altre àmbit, un àmbit més secundari, formatiu, entrenador, preparador, etc, etc. I als 42 anys, tard o d'hora havia d'arribar també aquesta notícia, deixa el bàsquet en actiu Doña Laia Palau. Se li ha de dir així, amb el Doña per davant. Doña Laia Palau, incomptables èxits en la seva trajectòria esportiva, definitivament penja la samarreta i les sabatilles al Unigirona, no deixa el món del bàsquet, continuarà vinculada a l'entitat gironina en uns altres àmbits. Torno a recordar les que són preguntes del dia avui al nostre compte de Twitter, @esportscope. La primera: quina nota li poseu a la temporada del Futbol Club Barcelona? Aprovat justet o suspens? Creieu que serà millor la plantilla de l'Espanyol la propera temporada? Sí o no? Twitter, @esportscope.
Gràcies, José Luis.
Com que no està vostè interessat en lo de l'Eintracht de Frankfurt, el Liverpool va guanyar ahir, eh? Jugarà amb el City la última jornada de la Premier, el títol cara a cara.
Això també lo lleva mi senyora.
Ah, això també, vale, sí, perfecte. Sí. Passi'm una llista del que porta la seva senyora i vale. Ja no li dono la tabarra.
Ja li passaré la llista, eh?
Vale.
Cuidis.
Adéu, fins demà.
Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Bien hallado.
Bien hallado. Bueno, ya estaremos aquí el veranito antes de los esperado, pero ya está aquí con esas temperaturas salvajes que vamos a tener, esta ola de calor que se nos tira encima. Y si no habéis hecho el cambio de armario, hay que hacerlo ya, llamamos tarde, ¿eh? Y la presión pérdida de peso también, no es que vayamos tarde, pero podemos empezar ya mismo, ¿eh? Vamos a deshincharnos y a perder volumen, Enriqueta, con el plan 1, 2, 3.
Que lo vamos a conseguir, ¿eh? Perdemos peso, bajamos volumen, pero más rápido de lo que uno se piensa, ¿eh? Y recordemos que el plan 1, 2, 3 es apto para todos, ¿eh? Además, sin gluten, cruz, sin azúcar, para veganos, para diabéticos y también para hipertensos. Para todo el mundo no hay excusas para perder peso.
Efectivamente, además, el plan 1, 2, 3 es natural, a base de plantas, minerales y vitaminas, con registro sanitario, no son batidos. Sigues comiendo sin perder los nutrientes y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 3 a 7 kilos. Vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana vamos a limpiar, Enriqueta.
Exacto, hacemos una limpieza porque tomaremos los sobres de piña, que además nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos y el estreñimiento. Y en esta semana podemos perder más de 2 kilos de volumen. Imagínate, es una pasada.
La segunda semana vamos a drenar.
Exacto, con los sobres de naranja, que aparte de drenar nos ayudan a que desaparezcan los michelines, que desaparezca la grasa, regulamos el metabolismo y así, y además asimilamos mucho mejor las vitaminas y los minerales.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Efectivamente, son unas cápsulas que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y total, han pasado 3 semanas y el resultado, el deseado. Hemos perdido de 3 a 7 kilos, pero es que en tan solo 3 semanas, que es súper rápido, así que llámame si quieres empezar. El teléfono 650-51-52-53, que es económico y que no tienes que desplazar, te lo llevamos a tu domicilio sin gastos de envío. Así que no pienses en hacer dietas estrictas, pásate ya al plan 1-2-3, que es rápido, que no pasas hambre, que es seguro, con código nacional y que solo tienes que marcar ese teléfono 650-51-52-53, porque los oyentes de COPE Cruz, ¿a qué vamos a regalar?
Pues mira, entre otras cosas, el fantástico, ya me lo sé, fantástico gel adelgazante con rolones, este que solo pasándolo por la barriga o las caderas vas a perder centímetros, vas a hacer desaparecer la celulitis. Además es corporal, tanto nocturno como diurno. Quema grasa y drena líquidos con los rolones mientras duermes o trabajas. Todo esto llamando al 650-51-52-53 con tu plan 1, 2, 3. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte. Pero es que además hay más cosas, Enriqueta.
Claro que sí, este gel extraordinario, pero también los oyentes de COPE, si llaman ahora, tendrán de regalo nuestras infusiones 3, ¿eh? La detox, la drena y también la lipo. Complemento ideal al plan 1, 2, 3 junto con el gel para que consigas lo que deseas, perder peso, mantenerlo y en tan solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos. 650-51-52-53.
Sin apenas esfuerzo, solo haciendo el plan 1, 2, 3, podrás deshacerte de la barriga, los kilos, con esa fórmula del plan 1, 2, 3, de 3 a 7 kilos menos, ¿eh? 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo, como he explicado antes, pues para atenderte y explicártelo todas las dudas que tengas sin ningún tipo de compromiso. Enriqueta, un beso muy grande.
Y otro para ti muy grande también.
Adéu, adéu. Cuida't.
Adéu, adéu.
Bé, de seguida sí que parlarem amb el portaveu, amb un dels portaveus de la plataforma Stop Jocs Olímpics, el Pau Lozano, per fer-li la pregunta. Per què moltes organitzacions no volen els Jocs Olímpics al Pirineu? De seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
la ternera y el cerdo también se nota bastante. Pero es que ha subido todo.
Recorte de la Comisión Europea al crecimiento económico español. Los problemas, la cadena de suministros, la incertidumbre en los hogares, ya sabes, la inflación. Se prevé que acabemos el año con un crecimiento de precios del 6,3.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Finlandia y Suecia son bienvenidas en la familia de las democracias.
Nos acercamos a los 3 meses de guerra en Ucrania, lo que empezó como un aviso al mundo entero sobre la potencia imperial del nuevo zar de todas las Rusias, se ha convertido en un reforzamiento de Europa, de la OTAN y en un absurdo y ridículo ejemplo militar.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem dels Jocs Olímpics d'hivern, les candidatures al Pirineu, amb tot el que acaba ja. Primer, les baralles polítiques, això per començar, i després l'oposició de part unes quantes organitzacions, millor dit, Però per què moltes organitzacions no volen els Jocs Olímpics al Pirineu? Tenim al telèfon a un dels portaveus de la plataforma Stop Jocs Olímpics, el Pau Lozano. Pau, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Per què no Jocs Olímpics al Pirineu?
Clar, nosaltres pensem que el Pirineu es troba en una situació crítica d'emergència degut a dècades d'un infrafinançament i que ha anat provocant una degradació tant de serveis públics, d'infraestructures que ens puguin interconnectar entre valls, que ha anat, a part d'això, a més, ha tingut tot un seguit, la visió pública de què ha de ser el Pirineu l'ha anat, i les inversions i les polítiques l'han anat transformant a poc a poc en un parc temàtic, han anat reduint progressivament el sector primari i secundari i han anat paral·lelament augmentant tot el sector turístic i, clar, això ens ha anat provocant tot aquest còctel, doncs una barreja de cada cop més precarietat, cada cop més temporalitat, una renda cada vegada més baixa, una manca de serveis públics crònica, unes dificultats creixents per accedir a l'habitatge, perquè cada cop l'habitatge es fa servir més a usos turístics i no per la gent que hi ha de viure, i això provoca un encariment i fa que, ajuntat amb uns salaris baixos, una precarietat i una temporalitat alta, doncs cada vegada sigui més difícil viure aquí al Pirineu pel jovent, per les característiques que té, però també per la gent gran, perquè li fa por posar-se malalta per aquest dèficit estructural ja de serveis públics sanitaris, també d'escoles rurals de pobles, no? I, per tant, clar, nosaltres el que entenem és que el Pirineu necessita una injecció i un de diners importantíssima que vagi a revitalitzar el Pirineu, que ens vagi a adaptar amb aquest futur que ve. I clar, veiem que apostar pels jocs és un contrasentit absolut, perquè el que està fent és potenciar encara més el turisme
sí.
I el monocultiu turístic, està apostant per un sector que té data de caducitat amb el canvi climàtic, i que mantenir-lo només implica haver-hi de destinar cada vegada més diners i cada vegada més recursos naturals, quan aquests cada vegada seran més escassos i els necessitem per viure. I a part implica hipotecar i ficar totes les inversions que el Pirineu necessita en uns jocs que no necessitem i que ens deixaran aquí doncs, aquest deute estructural i encara aprofundiran més en aquesta desinversió crònica a llarg termini. I, per tant...
Jo, Pau, estava pensant en tot això i, clar, quan penso en l'organització, és veritat que una organització de Jocs Olímpics ha de ser curosa, coherent, amb visió de futur a l'hora de construir infraestructures i demés. Però pensava, clar, el problema que m'estàs explicant és un problema de la Catalunya rural, és un problema que és endèmic de quan surts de les grans ciutats catalanes, no? Hi ha la necessitat de que no morin els petits pobles i que la necessitat de que la Catalunya rural no mori, que és el que passa, que està passant, no? Aquestes inversions són evidents. Però no ajudaria una organització de Jocs Olímpics a tot això que estàs dient, a infraestructures, si es fa bé, jo parlo de la candidatura amb cara i ulls, vull dir, amb visió de futur i amb reaprofitament de totes les infraestructures, no podria ajudar?
Nosaltres creiem que no, per diversos motius. O sigui, les pistes d'esquí que hi ha actualment són deficitàries i s'estan cobrint ja amb diners públics cada any, perquè tenen pèrdues.
Sí.
I, per tant, l'únic que farem és apostar per un model que sabem que cada vegada serà més deficitari i que cada vegada necessitarà d'aquest pressupost que la Generalitat envia al Pirineu es destini a aquest model. Hem de tenir en compte que ara mateix el 90% de les inversions de la Generalitat se'n van a parar a l'esquí o al sector turístic.
Sí.
Clar, això és un sense sentit. No passa enlloc més de tot el Principat. I és veritat que aquest problema penso que està estesa a tot el món rural, però clar, el Pirineu s'agreuja perquè ens trobem aquí en què les distàncies es fan molt llargues,
sí.
En què a nivell d'infraestructures hi ha carreteres que fa desenes i desenes d'anys que no s'han arreglat, que com a molt s'han enquitrenat una mica, i veiem que les úniques vies d'accés, o sigui, les úniques vies de comunicació que s'arreglen són les que ens comuniquen amb la ciutat, però les que ens comuniquen entre valls és que no les toquen. Llavors, o sigui, nosaltres hi ha pobles que potser geogràficament estan a tocar que igual en requereixen una hora de trajecte.
Carai.
Clar, això és un problema i els jocs entenem que el que... I a més, totes les obres o tot el que hi ha en projectes que més o menys han anat fent públics no va cap aquí, va cap a encara més ampliar les vies d'accés que connecten el Pirineu amb Barcelona i, per tant, a facilitar l'arribada i la fugida de turistes, però en cap cas van a millorar les comunicacions interpirinenques o a millorar tot un seguit d'infraestructures que necessitem.
Mm.
Per exemple, a Puigcerdà, l'escola fa anys que està aquí en barracons. Això és evident que els jocs no ho arreglaran. La R3 per arribar a Puigcerdà de transport públic ja s'ha dit per passió de tots els projectes que no es desdoblarà, encara que hi hagi polític que el continuen dient, però és que els seus projectes diuen una altra cosa.
D'acord, doncs, Pau Lozano, portaveu de la plataforma Stop Jocs, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't, Pau.
Una abraçada, adéu.
És la situació, els pros i els contres de l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern. Per cert, ens podem seguir queixant-nos de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliços. Però Zafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat, un producte 100% natural. Demana ja Zafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans amb Zafran. De seguida parlarem de gluten o celiaquia. Com es detecten aquestes malalties digestives? És intolerància al gluten, la celiaquia, per exemple, aquestes dues, no? Com es poden detectar? En parlarem amb el responsable de la unitat de digestologia de Creu Blanca, el doctor Josep Just. En parlarem aquí a migdia i també parlarem de l'abandonament escolar. Ha baixat l'abandonament escolar. Està un... 13%, és una xifra rodona, aproximadament. Però, clar, amb tots els canvis que hi ha hagut de sistema educatiu, són xifres reals o maquillades? És una preocupació personal que li transmetré a l'entrevistat després. I és que a vegades dona la sensació, després de parlar amb tot això, que són xifres o són canvis per maquillar les xifres. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Mira, mira lo que me ha pasado. He empezado a hacer el cambio de armario y ni los pantalones ni los vestiditos tan monos que tenía me entran.
Pero ni loca te compres una talla más, que así te acomodas. Tengo la solución. Institute Line. Tienes que perder esos kilitos de más rápidamente y sin dolor.
Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Fuera llamadas. Fuera reuniones interminables. Fuera ese atasco en hora punta. Fuera trabajo. Dentro esa playita. Eso es. Vuela con Vueling a más de 100 destinos desde 24,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Terrassa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en Mercado Libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Tenim ara una persona clau en la seva carrera esportiva, que és el tècnic, el míster Xavi Llorenç.
Que és molt competitiva, és inconformista, sempre vol més, i s'esforça, mai es pensa que ja ha arribat, i això és el que l'ha fet la més gran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues de la tarda. Sintonitzes, això és migdia, des de COPE Catalunya i Andorra. I, si em permeteu, els darrers anys, i més, s'ha parlat molt del gluten i de les malalties que produeix, perquè ja possiblement no només podem parlar de malalts celíacs tradicionals. Per això, parlem d'això i d'altres patologies amb el responsable de la unitat de digestologia de Creu Blanca, el doctor Josep Just. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre's, doctor. Bé, aproximadament a Espanya, en xifres rodones, hi ha unes 450.000 persones afectades precisament per aquesta sensibilitat o incompatibilitat al gluten. Si li sembla, començarem entenent quina és la diferència entre la sensibilitat al gluten no celíaca i ser celíac. Quina és la diferència, doctor?
Mira, aquesta xifra que has dit correspon als aproximadament als malalts celíacs que hi ha a Espanya, que és 450.000, perquè, de sí. fet, persones amb intolerància al gluten no celíaca n'hi ha gairebé 10 vegades més, és a dir, que per haver vist més de 4 milions de persones, carai, que tinguin intolerància al gluten sense ser malalts celíacs. La diferència és clara, perquè la malaltia celíaca, com posa per davant el seu nom, és una malaltia. És una malaltia autoimmune, és a dir, immunològica, crònica i sistèmica, és a dir, que afecta a part del tubo digestiu, a diverses parts del cos. És una malaltia que es té des que es neix i és autoimmune. En canvi, l'altre és una intolerància que es pot tenir des de petit o pot aparèixer, a la que només tenim intolerància en el gluten i, en canvi, no tenim res més. En canvi, els celíacs pues, són intolerants al gluten perquè són persones que des de que van néixer tenen aquesta intolerància que va innata en el seu genotip.
Bé, de fet, aproximadament el 75% de les persones que tenen aquesta malaltia celíaca estan sense diagnosticar, que això és molt fort. Es parla de 4 milions, sí. Però molts d'ells estan sense diagnosticar, doncs, sí. Per diferents factors, no? Com, perquè no és fàcil, tampoc, eh? Quins són els principals símptomes que manifesta una persona amb sensibilitat o intolerància al gluten?
Mira, hi ha símptomes molt florits, és a dir, hi ha la raó perquè la majoria, exacte, el 75% és la majoria dels celíacs no estan diagnosticats, és perquè no tots els celíacs es comporten, diríem, com a celíacs autèntics, que descriuen un patró. Clar, la celiaquia és com un iceberg, la part que es veu és petita relativament comparat amb el que hi ha sota l'aigua. Els malalts que tenen dia, els celíacs coneguts, des de molt petits, moltes vegades comencen a tenir intoleràncies a totes les farines, a el que porta gluten, farines de blat, i a partir d'aquí tenen diarrees, s'inflen, mals de panxa, flatulències, deposicions greixoses, s'aprimen, no tenen un desenvolupament normal, o fins i tot amb edats adultes. O sigui, aquests són els típics, els celíacs típics, però és que hi ha molts celíacs que són encoberts, celíacs solapats, celíacs... que no donen la cara obertament, i aquests són els que costen més de diagnosticar. I si no tenim moltes vegades la llum preparada en el cervell per pensar i si és un celíac d'aquests ocults o si és una persona intolerant i posem en marxa les proves diagnòstiques, se'ns escaparan molts celíacs. I aquesta és una de les raons perquè el 75% no estan diagnosticats, perquè no tots presenten formes típiques. I, per tant, a partir d'aquí, si no hi penses o si no coneixes prou bé la malaltia, se't pot escapar de les mans un malalt celíac.
No, i a més que la llista que has donat és llarga, de coses que es poden passar. Bé,
i tu,
doctor, ets responsable de la unitat de digestologia de Creu Blanca. Quines proves feu allà a Creu Blanca per detectar la malaltia i després com diferenciar-la?
La malaltia celíaca és molt, diríem, entre cometes, fàcil de diagnosticar si la sospites, perquè els celíacs solen donar positius amb uns tests d'anticossos que presenten normalment una positivitat en aquests anticossos contra la miadina, contra l'endomicio, una cosa que ja és inherent a la seva autoimmunitat, i uns determinants genètics moltes vegades que es demanen, tot això són proves de laboratori, la positivitat d'aquests testos dona la certesa que estàs davant d'un celíac, i fins i tot si vols confirmar-la fas una endoscòpia amb una biòpsia del budell on també hi haurà uns canvis que seran típics de la malaltia celíaca. En canvi, l'intolerant al gluten ni presenta positivitats. L'intolerant al gluten no celíac, esclar, no presenta cap test d'aquests positius ni arriba a tenir l'alteració tan important en la biòpsia intestinal. Per tant, els que tenen ja hi ha celíacs que tenen a vegades aquests testos negatius, però tenen alguna prova positiva. És a dir, que a l'hora de fer un pentinat analític, segurament això ja ens permetrà diferenciar un grup de l'altre.
Doctor, com ho tractem, això? Quin tractament s'aplica?
Doncs el tractament, encara que utilitzar la paraula senzilla en medicina, a vegades és complexa, però en aquest cas està molt clar. El malalt que no pot menjar gluten, que és intolerant al gluten, el que ha de fer és no menjar gluten.
No menjar gluten, sí, d'entrada és això.
No, és com el que és al·lèrgic a la penicilina, el que ha de fer és no posar-se penicilina. Doncs escolta'm una cosa, els dos grups de malalts, tant els celíacs com els intolerants al gluten no celíacs, el que han de fer és no menjar gluten. I és espectacular. Els malalts que no mengen gluten i tenen algun d'aquests problemes milloren espectacularment els anàlisis, la biòpsia, i clínicament també es troben molt millor. I, per tant, la clau, i a part que si pugui haver aparegut algun altre trastorn que haguem de tractar a part, però bàsicament el seu procés de fons consistirà en deixar el gluten de la dieta, que ja és molt complex, perquè no és només deixar el pa, el macarró, sinó el gluten n'hi ha, si ets un celíac autèntic, n'hi ha a molts llocs, i s'ha d'anar molt en compte de no menjar gluten, inclús sense saber-ho.
I té efectes secundaris? Quan parlo d'efectes secundaris, parlo de que si quan deixem de prendre o treure el gluten de la dieta, si pot ocasionar algun perjudici o alguna qüestió així.
No, aviam, si triem el llegum de la dieta perquè som... Ai, el gluten, perdó, de la dieta perquè som celíacs, evidentment, doncs, intentarem substituir aquests productes que són lliures de gluten. Doncs, esclar, a vegades tenen alguns petits inconvenients, perquè no és el mateix consumir els cereals amb el seu gluten, perquè el gluten s'utilitza a vegades també per espessir, per donar morositat a certs pastissos, i clar, a vegades s'han de substituir per substàncies que potser no serien, són més processades, i això també pot donar algun problema, però vaja, el celíac pot viure perfectament sense gluten perquè hi ha substitutius del gluten que fan les funcions de gluten, i si fem reajustaments i equilibris a la dieta, no ha d'haver cap problema per menjar sense gluten. Els que no han de menjar sense gluten són els que no són ni intolerants al gluten ni celíacs. Ho dic perquè hi ha molta gent que s'ha posat de moda menjar sense gluten, i això no ho hem de fer.
Doncs, doctor Josep Jus, responsable de la unitat de digestologia de Creu Blanca, gràcies per aquestes explicacions i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer col·laborar amb vosaltres.
Un plaer, Josep. Gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
Cuida't. Doncs, ja ho he sentit. Em quedo molt amb la darrera frase del doctor. Si no tens cap problema amb el gluten, no deixis de menjar gluten, perquè són aquestes modes de nutrició que a vegades ens tornem bojos, eh? De seguida parlarem d'abandonament escolar. Les xifres han millorat, però la pregunta és, després de tots els canvis en els sistemes educatius, són xifres reals o hi ha una mica de maquillatge aquí darrere? De totes maneres, parlarem dels motius i les maneres que són multidisciplinars de l'abandonament escolar amb el psicopedagog de la Universitat Abat Oliba Feu, el Ramon Novella, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
El Lago de los Cisnes, el ballet más querido de todos los tiempos, en directo desde la Royal Opera House de Londres. El jueves 19 de mayo a las 8:15 de la noche, disfruta de esta obra maestra en los mejores cines de España. Este jueves, no te pierdas el ballet del Lago de los Cisnes. Consigue tus entradas en taquilla o en roencines.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
De fet, l'abandonament escolar, les xifres d'abandonament escolar han millorat, han baixat. Estem parlant que estem al 13%. Si mal no tinc entès, aproximadament fent números rodons, eh? Primer, per què encara hi ha aquestes xifres d'abandonament escolar? Segon, les polítiques que s'estan aplicant són les correctes? Després, amb tants canvis de polítiques educatives, aquestes xifres són reals o estan maquillades? Això és una pregunta molt personal, perquè em dóna la sensació, moltes vegades, amb tants canvis i tal, que moltes vegades, amb això de passem amb una suspesa, polítiques de que els no deixar ningú enrere... dóna la sensació que moltes vegades la intenció, més enllà de l'educació, va camí de maquillar les xifres. Sé que el que estic dient és una mica... no diria escandalós, però sospitós, en tot cas, no? Parlem amb el psicopedagog de la Universitat Abat Oliba Ceu, el Ramon Novella. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Ramon. Bé, és veritat que la xifra ha millorat. Estem a un 13%, no? Però hem d'estar satisfets amb aquesta reducció?
Clar, diríem, hem d'estar satisfets perquè hi ha hagut una reducció bastant important amb els últims 10 anys. Pràcticament hem passat a la meitat, no? Parlem d'un 26% i escaig al 2011 a un 13,3% en aquest últim any, el 2021. Mm. Però sí que és cert que encara estem parlant d'una taxa molt elevada respecte al que és l'abandonament escolar. Si dit d'una manera, ens hem de plantejar que de cada 10 nois al voltant dels 16 anys hi ha 1,3 que deixen d'estudiar. Per tant, de cada 10, 1,3. Això és una dada molt, molt, molt elevada, tenint en compte les conseqüències que comportarà aquest fracàs escolar.
Quines conseqüències comporta aquest fracàs escolar?
Doncs mira, hi ha una conseqüència molt clara, que és sobretot tot el tema de la... des del punt de vista emocional d'aquestes persones, el no sentir-se útils, l'estar aïllades del que és el seu context més natural a nivell de companys, també això comporta problemes familiars, perquè aquesta situació a les famílies pues, no es viu de la millor manera possible. I clar, hem de pensar que quan un alumne no està enganxat al que seria el ritme acadèmic, als estudis, això ho acaba suplint per algun altre tipus d'activitat, que habitualment acostumen a ser la dependència total del que serien les pantalles, o en moltes ocasions pues, el consum d'algun tipus de drogues.
D'acord. Com es lluita contra això?
Bueno, com les causes que té l'abandonament escolar són múltiples, no? Tu ho deies molt bé a la introducció, estem parlant de molts aspectes que poden ser els personals del propi alumne, també el context social on ell es mou, la situació o el perfil familiar amb el que viu aquest nano, les pròpies motivacions que pugui tenir, no? La desmotivació és un dels aspectes també fonamentals amb aquest fracàs escolar. I també alhora tenim un ventall d'alumnes que tenen algun tipus de trastorn d'aprenentatge i que poder fins ara no estem donant una millor resposta. Per tant, quines serien les possibles solucions que podríem abordar? Coses que jo crec que ja estem posant en marxa dins del món educatiu, però clarament ens falten molt més recursos per poder que siguin molt més efectives. Per exemple, una d'elles és clarament una millor formació del professorat. Cada cop al professorat ens trobem amb unes situacions noves, ens trobem amb unes problemàtiques que fins ara no havíem tingut i que hem de donar una resposta a aquestes problemàtiques i que, per tant, no hi ha dubte que necessitem una millor formació del com estem. També hi ha una altra idea important a nivell de solució, que seria ampliar l'oferta acadèmica que tenim en aquests moments, perquè clarament hi ha alumnes que quan arriben ja a 14, 15 anys, ja veiem que la seva trajectòria no s'ajusta al que està més reglat, no? La formació professional, sí. El batxillerat, i que per tant hem d'ampliar l'oferta educativa sobretot per poder donar la millor resposta possible a aquests alumnes.
Ostres, la qüestió és força difícil, tot això, eh?
No és fàcil, però diríem, nosaltres ja portem uns anys amb el que el concepte escola inclusiva, i és un concepte que tots tenim bastant clar, que hem d'anar cap aquí i que ja s'han plantejat moltes mesures respecte a aquest criteri. Per tant, ampliar l'oferta i millorar la formació del professorat, això estaria dintre del que en un principi ens tocaria fer o hauríem de fer.
Bé, clar, estem parlant d'un 13%. A vegades penso si fiar-me o no fiar-me d'aquestes xifres. M'explico. Perquè darrerament dona la sensació que amb tots els canvis de currículums que hi ha i tota la història, dona una sensació a vegades, eh? Jo parlo des de fora. És una opinió, un punt de vista des de fora, eh? que és una mica també per maquillar xifres de fracàs escolar. Tinc aquesta sensació que a vegades anem cap aquí. No sé si hi ha cert maquillatge davant de tot això.
Jo crec que sí. Hi ha un cert maquillatge. Bueno, primer, per els canvis legislatius clarament ens porten a menys exigència als alumnes.
Per qui anava? Exacte. No volia dir, però per qui anava? La sí. Manca de la cultura de l'esforç, per dir-ho d'alguna manera. Ara pots passar amb una suspesa... Carai, estem dinamitant una mica la ment dels petits en aquesta qüestió, la ment dels joves en qüestió de frustració, en qüestions d'aprovar, en qüestió de treballar-se en un aprovat, no?
És així, diguem, estem com solucionant un problema que es dona en una etapa, diríem, d'educació obligatòria i que, per tant, estàs disminuint una dada, no? Com tu molt bé dius, no? Estem maquillant una dada per tal de no estar tan malament. Però també alhora, això què passa? Que d'aquí 2 o 3 anys, aquests joves que han obtingut el títol de secundària i, per tant, no estan dins d'aquest tant % d'abandonament escolar o de fracàs escolar, seran incapaços de seguir qualsevol altre tipus d'estudi. Mm. Per tant, ens trobarem un grup bastant nombrós de joves que tindran 18, 20 anys, que no s'hauran enganxat a cap altre tipus d'estudi perquè no hauran portat un ritme, com dèiem ara, no? D'esforç, de responsabilitat adequat per poder obtenir una següent titulació, i per tant estarem com en un punt zero d'aquests alumnes. Que el tema ve de fons. Si realment nosaltres volem solucionar aquest problema, ho hem de solucionar des de la base. I la base significa, escolta, quan un alumne s'incorpora a un centre educatiu, doncs evidentment que hem de col·laborar, ajudar, facilitar, però també alhora se li ha de demanar esforç, responsabilitat,
compromís,
treball...
Correcte, sí.
I cadascú d'ells, doncs, en algun moment donat, tindrà alguna dificultat, doncs, evidentment, no? Ajudarem per solucionar-la, tindrà algun trastorn d'aprenentatge, doncs sí, ajudarem per solucionar-la. Però sí que el facilitar les coses per obtenir el títol, que és el que ara es recomana des del punt de vista de la llei, de dir, va, doncs, intentem donar el títol a tothom perquè tothom pugui passar i tenir el títol de secundària. Hi ha un bon grup d'aquests alumnes que quan arribin a un estudi superior... cicles formatius o batxillerat, molts d'ells seran incapaços de poder seguir un ritme.
Doncs Ramon Novella, psicopedagog de la Universitat Abat Oliba CEU, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres i que passeu un bon dia.
Igualment, Ramon, gràcies.
Adéu.
És la situació, possiblement la cultura de l'esforç en aquest cas, eh? La gran pregunta és què està passant en el sistema educatiu amb els nostres fills, quan els tenim entre cotonets, quan no permetem que es frustrin. Tard o d'hora la frustració és part de la vida. Tard o d'hora s'ho trobaran. És a dir, això és una cosa inevitable. Si no s'ho troben ara, s'ho trobaran després. Perquè això sempre passa, ja ho sabeu. La frustració és part de la vida. Bé, per cert, també és part de la vida descansar bé. Descansar bé. El Conformax s'encarreguen d'això. Ja sabeu que el descans ha de ser reparador per aixecar-nos amb energia. El Conformax es preocupen pel teu descans. Per això, si els truques, t'aconsellaran l'equip de descans que millor s'adapti a les teves necessitats. Truca'l sense cap mena de compromís al 93 444 75 56. El Conformax, matalassos per totes les necessitats. El Conformax 93 444 75 56. I de seguida parlem de protocols. Parlarem dels protocols de les bones maneres amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. En parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Diario Hotel, mayor éxito de la temporada, se despide de Barcelona y dice adiós por todo lo alto con un 30% de descuento en funciones seleccionadas. Es la última oportunidad de verlo, solo hasta el 22 de mayo. Improrrogable. Entradas en billyelliot.es.
Con el plan 1-2-3, adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible. Escucha. Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos. La barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen. La ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53. Y de regalo,
las tres tisanas. Detox, más drena, más lipo y el gel adelgazante con rolones que solo pasándolo por la barriga o las caderas pierdes centímetros mágicamente. 650-51-52-53. Recuerda, de 3 a 7 kilos menos en 3 semanas. 650-51-52-53. Evoluciona con tu plan 1-2-3.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de protocol de les bones maneres, les 5 regles SMART. Què és això? Tenemos al telèfon la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. Marta, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, José Miguel, muchas gracias.
Buenos mediodías o buenas tardes.
Y saludos a todos.
Exacto. Oye, esto de las 5 reglas SMART, ¿qué es esto? Explícame.
Bueno, estas son unas reglas que ha publicado... En definitiva, son reglas de buenas maneras.
¿Mm?
Que ha publicado una señora que fue jefa de protocolo de la Casa Blanca. Ya sabes que todo lo que viene de la Casa Blanca y de Estados Unidos, a veces nos lo miramos siempre como, hacemos mucho alarde, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es algo que lo tenemos que tener bastante interiorizado. Y a veces no se tiene tanto, ¿eh? Parece que es muy obvio, pero no. Entonces, bueno, fue un oyente que me escribió un mensaje y me dijo que por qué no hablaba un día de esto, porque es algo que un poco estabais hablando del tema del esfuerzo, ¿no?, de los alumnos.
Sí, sí.
Eso me pasa a mí también. Todos se creen que es muy fácil y yo les digo que después de la universidad la vida es bastante dura, la calle es dura.
Sí, sí. La frustración está a la vuelta de la esquina siempre, esperándote, ¿eh? El éxito o la frustración. Hay que estar preparado para las dos cosas. Bueno, ¿cuáles son estos protocolos de buenas maneras? Explíquenoslo.
Bueno, pues mira, se dice que lo íntegro es precisamente lo que está bien hecho, aquello que no le sobra ni le falta nada, ¿no? Las personas tienen que ser íntegras, entonces íntegras en todos los aspectos. Bueno, pues dentro de esos límites, la cortesía es importante en el trato humano, independientemente del sexo, ¿eh? Porque muchas veces se cree que la cortesía, porque tú hagas una cortesía a un hombre o a una mujer, parece que lo estás haciendo por machismo o por feminismo, no lo sé. Ahora, como todo está un poco... se tiene que coger todo con un poquito de pinzas. Bueno, pues el comportamiento de una persona es importante porque se rige por unas normas, a veces escritas, pero a veces no. Y esas normas son las que nos ayudan a convivir, ¿eh? Son unas normas, las no escritas son esas que se pasan de padres a hijos, de generación en generación, y que nadie las escribe, pero que todo el mundo sabe que están ahí y todo el mundo las aprende o las debería aprender, ¿no? Bueno, la primera es la S, que sería, en inglés sería el shake hands, pero bueno, es el saludo, sería el saludo, el darse la mano.
Sí.
Es verdad que a lo de darse la mano ha pasado a mucho segundo plano, porque como con el tema del COVID-19, pues fíjate, no nos hemos dado la mano nunca, ni casi nos dábamos besos, ni nos acercábamos, ¿eh? Y bueno, pues claro que es correcto y apropiado darse la mano, evidentemente es una forma de saludo y es una forma de cortesía, ¿no? El paso que, bueno, las situaciones excepcionales de la COVID pues nos han hecho cambiar momentáneamente, pero yo creo que se tiene que volver.
Ya vuelve, ya vuelve todo a normalizarse, sí. Poco a poco.
Ten en cuenta, José Miguel, que los humanos somos mamíferos y somos gente de tacto y contacto, ¿eh?
¿Mm? Sí,
eso
sí.
Es importante.
Cierto.
Entonces, la segunda es la M de Meet, de encuentros, ¿eh? Cuando nos encontramos, pues hacemos siempre, pues nos saludamos, evidentemente, ya hemos posado el saludo, pero también a veces existe la presentación. Es un momento en el que muchas veces la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo. Y la presentación es muy importante porque tú debes presentar en función de las características de esa persona, de ese grupo, pues no todos somos iguales, porque esto de que todos somos iguales, no es verdad. Unas personas somos tenemos más cultura, más edad, somos tenemos un puesto más importante. En función de todos esos factores, hay que hacer la presentación. Y tenemos que hacerlo un poco de igual a igual. Siempre la persona de más edad es la que marca, ¿no? Pero muchas veces, pues no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, el nombre, se nos olvida el nombre, no importa preguntarlo. Antes, cuando no había antes del COVID, porque claro, hay una etapa antes del COVID y después del COVID. Con las tarjetas de visita era bastante fácil, porque tú tenías la tarjeta delante y mirabas José Miguel Cruz. Yo ya no me olvidaba que tú eres José Miguel Cruz. Ahora puede ser que diga José Miguel, José Manuel.
José Ángel, veces... Miguel Ángel. Ya me pasa mucho ya con el nombre compuesto.
Me llaman de todas maneras, ¿no?
José Luis, ya me pasa mucho ya. Por eso me llaman Cruz, porque así ya el problema del nombre compuesto se queda eliminado.
No, tampoco sería correcto, porque hay que llamar a la gente por el nombre y los dos apellidos. Porque el padre y la madre existen, ¿no?
Sí.
Bueno, aunque haya un progenitor que después a lo mejor te eduque más, o otro progenitor. Vale, yo ahí no me meto. Me meto en que los dos pues han formado parte de ese producto, que eres tú. Perdóname que te llame producto, José Miguel.
No, de hecho lo soy, sí.
No, es un poco una broma.
Vine a este mundo con un lazo, justamente, o sea que...
Bueno, está muy bien, claro. Venir con un lazo es importante, ¿eh? Bueno, pues a veces... Es verdad, cuando alguien, por ejemplo, entra cuando estamos en una reunión y entra alguien nuevo, hay que levantarse por cortesía. Esto es algo que no se hace y que parece una cosa muy antigua. No, pero hay cosas que no son antiguas, hay cosas que son atemporales. Y yo creo que esas cosas hacen que uno se sienta, pues, más o menos reconocido. ¿A ti no te gusta cuando entras en un sitio y se levantan para hacerte esa referencia? ¿Cómo te sientes tú?
Hombre, bien, pero el no sé, me incomoda a veces un poco, ¿eh?
¿Te sientes abrumado?
Sí. Ya, sí, si eso bueno. Ocurre, a veces me incomoda.
Porque no estamos acostumbrados, porque no lo hacemos. Pero tú te mereces que la gente se levante cuando tú entras, porque tú eres el director de un programa.
Bueno, sí, pero... No.
No vamos a menosvalorar a las personas. No, yo no estoy de acuerdo. En eso estoy bastante, bastante protocolaria, porque me parece que si no, uno se salta muchas normas que tampoco no son correctas. Hay que ser correcto con las personas y tener un respeto. Y tú tienes tu rol y tu cargo. Debemos todos respetarte. Y no me voy a respetarte.
Todo el planeta, que lo tengan claro todo el mundo, que yo también respeto a todo el mundo, absolutamente, como tiene que ser.
Bueno, entonces luego está el 3 del ascensor, ¿no? Del elevator, ahí se ve el elevator. El ascensor nunca sabe la gente qué es lo que tiene que hacer. ¿Te das cuenta que a veces entras? Bueno, ahora porque con esto del COVID, otra vez volvemos a la misma historia, entrábamos menos personas y bueno, incluso había, pues bueno, no entremos tanta gente, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que ceder el paso, ¿no? Incluso cuando entramos, luego salir para que la gente está...
Eso es educación, no como hacen algunos vecinos que cuando oye que llega otro vecino a coger el ascensor le dan rápido al botón para que se cierre la puerta y subir solos.
Pues
esto pasa, ¿eh? Marta, lo tenemos que dejar aquí. Bueno. Como siempre, un besito muy grande, muchísimas gracias.
Un beso, adiós,
bon dia. Doncs ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Allà ho trobaré absolutament tots els podcasts, totes les converses. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.